Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 13 minuts del matí. És dijous, és 17 d'abril, plou, almenys en això, diguem-ne que recuperem una certa esperança cap al futur, però com hem vingut comentant en més d'una ocasió, vivim des del punt de vista econòmic en un període de, digui-li crisi, diguin recessió, diguin desacceleració. Avui segurament ens podran encara definir més bé, si és que es pot definir el que estem vivint i si algun d'aquests tres termes respon veritablement a la realitat o són més aviat metàfores per no dir les coses tal com són. Tot plegat a partir de l'índex de competitivitat que va presentar l'ADEC, l'índex de competitivitat territorial de l'any 2007, en el qual, diguem-ne, com a titular, i ho llegim de la mateixa nota de premsa, la nota més important d'enguany és la pèrdua de dinamisme econòmic al barcelonès, que perd 5 posicions al rànquing, deixant pas a les comarques del Vallès Occidental, o tarragonès, o gironès, o Baix Llobregat i o Segrià, que es posicionen com les 5 comarques més competitives de Catalunya. Saben que en aquest sentit el Garraf ha canviat poc, en el sentit d'aquest any en anys anteriors. Susana, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
A l'índex de l'ADEC que es va presentar fa ben poc al Museu del Ferrocarril de Vilanova.
Correcte.
I en uns dies per l'ADEC, suposo que amb bastanta feina, preparant la nit de l'empresari.
Correcte.
Que és a la cantonada, no? Passat Sant Jordi.
La propera setmana.
La propera setmana.
Dissabte 26.
Doncs ho recordarem en finalitzar el programa. I els nostres dos convidats saben que també el programa serveix per conèixer una miqueta la realitat econòmica de la comarca i sobretot a persones que formen part d'empreses que, sens dubte, ens poden aportar reflexions molt interessants. Saludem el senyor Marcelí Ferrer, de l'empresa ACO.
Bon dia, molt de gust.
Bon dia, senyor Ferrer. ACO és una multinacional?
No. Som una empresa que estem situada a Sant Pere de Ribes, però, vaja, pràcticament mig de Vilanova, Sant Pere de Ribes i Sitges, perquè estem aquí al polígon de Vilanoveta, i la nostra dedicació, doncs, és la fabricació de material elèctric, especialment electrònic, de cara al control de temperatura per especialitzats en el tema de refrigeració i climatització, i fabriquem cables calefactors i exportem i estem intentant, doncs, fer alguns pinitos. No som multinacional, però estem intentant fer alguna cosa a Mèxic i tal. Exportem, però vull dir, no som cap multinacional.
No sou multinacional, no, sou una empresa en presència internacional.
Això sí.
Definiria més bé la situació.
Tenim 60, bueno, ara estem quasi una plantilla de 70 persones, vull dir, hem crescut bastant. I, bueno, ja anirem parlant, si encara tenen la crisi.
A línia general, algú deia fa temps que per les empreses que es dediquen a material, estrictament a material d'allò que em podien dir, sigui elèctric o sigui material que poden fer servir lampistes, bricoladors, etc. Els moments de recessió acostumen a ser bons moments, perquè la gent acostuma a fer més coses a casa seva i petites.
No et pensis, perquè, clar, en el ram, la recessió que s'està produint és bàsicament del ram de la construcció. Aleshores, la gent i les empreses que fabriquen material elèctric que van lligat amb el tema de les vivendes, com poden ser cables, poden ser endolls, poden ser interruptors, tot, i llums i tot això, doncs, evidentment afecta, no? El que passa és que nosaltres estem en el sector industrial i exportem bastant i tenim bastant diversificat. De moment no notem encara, aquests moments de crisi, però, vull dir, bueno, preocupa i has d'estar sempre a l'aguait de quin és el futur.
Perquè
què passarà, no?
Creieu que estem al començament d'un procés?
Sí. I això pot tardar, vaja, la meva opinió és que pot tardar un parell d'anys com a mínim, vull dir. Jo crec que fins a finals del 2010 no notarem, perquè sobretot aquí les comarques nostres, fixa't que comarques com estem parlant del Vallès i Oriental i Occidental, els Vallesos i aquestes comarques que són més dinàmiques, sobretot amb el tema de la d'indústria mitjana, petita, hi ha molt moviment. Aquí la nostra economia està basada en el ram de la construcció, el ram del totxo, i això és el que més afectat. I en acabat som comarques que cada vegada més som pols de dormir, o sigui, ciutats dormitoris de Barcelona.
Ara en parlarem de tot plegat, però
això ens afecta.
Això forma part d'haver estat una comarca massa totxo dependent?
Sí, totalment d'acord.
Sí. Senyor David Moreno, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El senyor Moreno és de l'empresa Activa Prospect. Què es dedica l'empresa?
L'empresa és una empresa de consultoria i bàsicament donem principalment serveis a l'administració a l'hora de definir els plans d'actuació i també empreses com associacions empresarials, etc.
No? Per tant, òbviament una empresa de consultoria fa anàlisi, fica els peus al carrer, a dins les empreses i constata, no sé si dic primer que ningú, que les coses estan canviant.
Sí, de fet, a veure, jo ho posaria en context. De fet, el que teníem en els anys anteriors
no era normal.
D'excepcionalitat. També s'ha de dir que venim d'un període de creixements excepcionals on l'economia espanyola liderava el creixement a Europa i a nivell mundial dins de les economies occidentals era la que tenia una expansió més important.
Aturem-nos un moment aquí. Això era un miratge? El que estava succeint responia veritablement a una economia plantejada des del punt de vista de la productivitat de l'empresa o responia més a una conjuntura d'oferta i demanda que va fer inflar molts números?
A veure, jo crec que el nivell de competitivitat de les empreses espanyoles s'ha vist i es veu actualment com operen en entorns internacionals i són líders en molts dels sectors, no? I que per tant no ha sigut un procés econòmic derivat de només del totxo, no? Sí que hi ha hagut una política econòmica, jo crec, de governs anteriors també, en què es basava bastant el model de desenvolupament econòmic en base a això. I algun moment havia de, diguéssim, de patar o frenar, no? El sector, diguéssim, de l'activitat constructiva residencial és una tercera part de tot el sector, vull dir que també s'ha de relativitzar, evidentment tindrà un impacte important i està tenint, no?
I més en el cas nostre, és evident.
I sobretot en aquestes comarques, les costaneres, per exemple, en el cas del Penedès-Garraf, que n'hi ha tres, veiem com a l'Alt Penedès la situació de la construcció en el darrer trimestre del 2007 encara, bueno, de fet té un comportament a l'inrevés, o sigui, està creixent. En canvi, les costaneres, que depenien més de la segona residència...
O sigui, a Vilafranca encara està creixent la construcció?
Sí, de fet, el comportament, en el darrer informe de conjuntura, vèiem que era contrari. De fet, estava liderant, diguéssim, era el motor a la comarca de l'Alt Penedès, doncs era el motor de l'economia i portava un comportament totalment diferenciat de la resta. No?
És singular això? Té una explicació?
Bueno, jo crec que hi ha tota una sèrie d'obres d'infraestructures que poden estar influint i també potser perquè s'ha incorporat, jo crec que en el tema de la construcció residencial ha tingut una gran expansió i potser s'ha incorporat més cap al final del cicle. Hi ha tota una sèrie de zones que s'han al voltant també de de totes les infraestructures que s'han fet així, pues que també hi ha unes zones residencials noves que està comportant que hi hagi aquest augment de l'activitat.
D'acord. Vostès dos coincidirien, per tant, en que el que hem viscut fins ara tampoc no era massa normal?
No era massa normal.
D'acord.
I és molt especulatiu, molt especulatiu, sobretot de cara a les vivendes i segones residències, molt especulatiu. Clar, llavors això és el que estava dient allà, a la costa, pues, afectat molt més. L'Alt Penedès, i fixem-se que si mirem els índexs, l'Alt Penedès és la que va de les tres, és la que va més endavant en competitivitat. Hi ha un altre factor, jo diria, que és la industrialització. O sigui, l'Alt Penedès, vull dir, cada vegada hi ha més indústria. La imatge que teníem de que el Garraf era una comarca industrial, bueno, això s'ha acabat. L'Alt Penedès la duplica, la triplica. Tu vas al Penedès i veus pols industrials per tot arreu, Monjos, Antera, Molanta. Vull dir, clar, això és una atracció i Vilafranca creix, però més mesuradament en funció de les necessitats de la gent que viu allà. Aquí hem estat creixent fruit de l'especulació de la segona residència.
És interessant però el que dieu, perquè bona part també ens sembla de la ciutadania del Penedès veu allò entre voler i doler, com es van perdent vinyes en favor de polígons industrials i com un negoci, diguem-ne, tradicional de tota la vida, com aquí podria passar amb els lloguers i amb els negocis individuals de molts autònoms, es veu, doncs, diguem-ne, en pes a un altre model perquè algú ha deixat aquest esquer tan llaminer que és el Carmelo de dir, escolti'm, jo li pago per això, no es dediqui més a la vinya i tindrà la vida assegurada. Però en aquest sentit creieu que
està... És difícil d'evitar.
És difícil d'evitar?
Sí, perquè la proximitat amb Barcelona i l'àrea d'influència de Barcelonina, doncs això és impagable. Vull dir, què passa? El Penedès té terreny. té molt de terreny, el Garraf. Escolta'm, s'ha acabat, s'ha esgotat. Llavors, quan una cosa no n'hi ha, els preus es disparen, l'especulació va per tot arreu, i clar, són les conseqüències d'un desenvolupament, diguéssim, incontrolat.
O sigui que, en el fons, ens estiu dient, una comarca amb poc pes de la indústria és una comarca forçosament difícil de resultar competitiva?
Bueno, de res no. Una comarca amb poca indústria pot ser competitiva. Pot ser competitiva. Depèn del que entenguem per competitivitat. Ja, perquè, clar, això ells han fet una sèrie d'índex.
Doncs, si voleu,
i podem... en uns aspectes és així, però en altres aspectes, vull dir, dius, no, hi ha punts que dius, la mitja catalana estem aquí i en canvi aquí estem aquí, o sigui, segons quins aspectes, vull dir,
clar,
la competitivitat després és un mixte i dona uns índexs i és un global de moltes coses.
Posant-nos en el vostre cas, i ara intentarem esbrinar, doncs, que aquest termòmetre del competitivitat a partir de quins barems s'estableix, però voleu dir que sortiria més a compte tenir una indústria fora del Garraf que no el Garraf? Tal com estan les coses ara?
Depèn de quin tipus d'indústria. Per exemple, vull dir, si es munten indústries de tecnologia avançada, vull dir que no contaminin, que siguin, bueno, que és el que voldria totes les comarques, no? Amb innovació, que no necessitin de gaire espai, sí, que no necessitin grans... esclar, si aquí intentes posar una indústria, doncs, metal·lúrgica que ocupi molt de terreny i sigui bruta, evidentment, aquí és inviable perquè els preus del terreny, perquè el mà d'obra, que tipus de mà d'obra que tens, tot allò. Ara, aquí hauríem d'aprofitar, doncs, les possibilitats que tenim una UPC, que tenim, doncs, vull dir, si mirem els índexs, vull dir, a nivell de gent qualificada n'hi ha, i la mà d'obra qualificada al Garraf n'hi ha, però, clar, el terreny no n'hi ha, vull dir, i en acabat potser tampoc es porta una política d'apoyar-ho i de... O sigui, no acaba de...
Anem obrint fronts,
perquè... A l'ADEC, vull dir, per crear indústria... No, bueno, indústria o empreses, vull dir, quan parlem d'indústria es tracta d'empreses, que poden ser empreses que es dediquin a tecnologies, doncs, a les noves tecnologies i que forçosament no necessiten de grans espais ni de grans locals.
Necessiten
persones amb ganes d'emprendre.
Aquí es podria...
És promoure l'esperit emprenedor.
D'acord. Aquí es podria agafar un model tipus com el del Vallès, en aquest sentit?
Jo, a veure, en aquest sentit, cada territori té una configuració.
I cada terra fa seguir.
I aquí, d'alguna manera, ja ho hem comentat, de que una de les limitacions que té tant el Garraf com el Baix Penedès és la seva petita dimensió i, sobretot, la pressió que hi ha d'activitat residencial. Són zones costaneres, a prop de zones, diguéssim, metropolitanes com Tarragona i Barcelona, i amb una qualitat, diguéssim, de lo que és el clima, orografia, etc., pues, bueno, que té molts atractius, i això fa que el preu del sòl augmenti.
D'acord.
Què passa?
Això és el que ha fet augmentar el preu del sòl, perquè molts diran, bé, el Garraf ha tingut els límits que ha tingut tota la vida i era una comarca més industrial del que és ara. Ara no està industrial perquè la pressió residencial, diguem-ne, ha fet canviar d'alguna forma el context en el qual l'economia ha hagut de moure's.
Sí, de fet, la transformació que jo crec que viurà també el Garraf i el Baix Penedès serà similar. El Baix Penedès no, potser, perquè encara està en un estat, diguéssim, més verge i està...
Més allunyat.
Més allunyat,
de Barcelona.
Però al Garraf li passarà una mica la transformació que ha tingut Barcelona, tota la zona de Barcelona, on la indústria ha anat marxant cap a altres zones, perquè hi ha aquesta pressió sobre el sòl, la indústria consum més sòl que altres activitats, per exemple, les activitats terciàries, pots fer blocs de pisos, no?
I posar
despatxos a cadascú. Clar, llavors, la rendibilitat del sòl en termes d'ocupació, etc., de generació d'ocupació, de riquesa, etc., rendibilitza més amb aquest model més vertical, no, diguem, o de no tant consum de per cada lloc de treball. Llavors, clar, en aquest sentit, el Garraf segurament anirà perdent indústria o anirà perdent activitats econòmiques
a favor de l'activitat terciària,
de l'activitat terciària, segurament,
sens
dubte. També a favor de l'activitat industrial, però de més valor afegit, perquè clar, l'activitat de més valor afegit requereix població qualificada, i això sí que és un dels punts forts que té el Garraf, que és una de les comarques on hi ha major població qualificada que hi resideix.
que hi resideix.
Això no vol dir que hi treballi.
Qui resideix? Que va treballar a la zona metropolitana de Barcelona. Vull dir, el fet que el Garraf tingui tan bones comunicacions entre l'autopista que hi ha ara, entre el tren, vull dir que estàs a un pas de Barcelona, això què ha fet? Doncs ha fet que molta gent hagi vingut a viure aquí i ens estem transformant, bueno, doncs en una ciutat dormitori, en ciutats dormitoris.
És així això? Ens estem transformant en una comarca dormitori?
Jo crec que ja fa anys que ho és, no? I de fet, bueno, aquí s'observa...
Diguem-ne que ho doneu com un fet evident, ja, eh?
Sí, de fet hi ha un indicador que el que fa és un rati...
Hem fet tard, diu.
Sí, tenim un indicador que és el rati de llocs de treball que es generen a la comarca,
sí,
en relació a la població en edat de treballar, uh-huh, i veiem que aquí les oportunitats laborals, per tota la gent que hi resideix, no hi són i per tant han d'anar a un altre territori, no? De fet, aquest és un dels reptes que té el Garraf, anar transformant, diguéssim, aquest capital que té en recursos humans en activitat econòmica dins del territori. Falta que la població que hi ha resident vegi oportunitats en el territori i s'ha d'anar, diguéssim, treballant per generar aquestes noves oportunitats.
I aquestes oportunitats qui les ha de crear? Les institucions, clar, l'àmbit privat, qui?
Tots plegats, treballant conjuntament.
Jo crec que s'ha de fomentar el que et deia abans, la mentalitat d'emprenedora i la mentalitat empresarial. Nosaltres a l'ADEC fem el que podem, però creiem que s'hauria de començar ja des de l'ensenyament, les famílies, l'ensenyament primari, l'ensenyament secundari, la universitat, i llavors, vull dir, hauria de ser tot un procés i aquí hauria de ser-hi tothom. Ajuntaments, administració, l'ADEC fa tot el que pot, vull dir, estem fent coses en aquest aspecte, i arribar, doncs, bueno, que de les mateixes universitats sortissin gent preparada, capaces de muntar empreses. Bueno, seria, esclar, és tan complexa, per això,
vull dir, no, us pregunto perquè
això és molt...
Una persona pot ser molt qualificada, sí, però no necessàriament pot tenir entre la seva llista d'interessos muntar una empresa.
Sí, però s'ha de detectar a les persones que són ben qualificades i a més tenen aquest esperit i detectar-les, i llavors no sé, jo ho comparo moltes vegades quan toquem aquest tema. Si nosaltres volguéssim, i ara et faig les preguntes amb tu, si nosaltres volguéssim,
jo faig mal contestar, ja, aquesta posició,
si nosaltres volguéssim fomentar, per exemple, l'esport del ciclisme aquí a la comarca, o el tennis o qualsevol esport, què faries? Per on te començaries?
Se suposa que com tot, des de baix, no?
Des de baix, a la canalla, doncs vull dir, començar a ensenyar-los-hi des de les escoles, i que quan neixen creixent, i els que veiessis que destaquen, aquells potencials, ajudar-los i que fossin figures mundials, no? Per què no ho fem amb els emprenedors, això?
Segurament perquè la societat actual veu en els autònoms precisament no aquelles, sí, persones que poden aconseguir guanyar-se la vida, sinó aquells que tenen tot el dia mal de cap, i que quan tenen un problema no hi ha ningú que els pugui ajudar a poder-lo superar d'una forma tan fàcil com els que treballen en un altre àmbit. No,
però aviam, però... Si tenim una problemàtica que ens falta aquestes vocacions emprenedores,
sí,
i les volem promoure, què caldria fer?
O fem-ho al revés. Per què creu que falten les vocacions emprenedores? I que en aquest cas l'home de l'empresa consultor també ho pot dir. Per què falten vocacions emprenedores? Bueno, com poden faltar capellans,
sí,
per exemple,
sí,
m'enteneu?
Sí.
Per què?
Jo crec que aquí el Garraf és manca d'una cultura de la gent de la pròpia comarca. O sigui, estem acostumats, almenys jo soc de Vilanova, vull dir, i venim d'una tradició on tothom busca la feina, doncs, de ser funcionari o la gran empresa i d'això. Però per què? Perquè estem acostumats a que la gent, de petits ja, l'objectiu quin era? Acabar la carrera i entrar a la Pirelli. O entrar a la Renfe o entrar allò, amb empreses grans. Vull dir, això, en canvi, hi ha comarques, com poden ser el Vallès, Mataró, vull dir, i totes aquestes comarques, on hi ha molta més empresa petita i mitjana, i la gent és molt més, i hi ha més una altra inquietud de fer coses, no? Aquí l'inquietud, que ja és general,
sí,
aquesta inquietud és general, la gent vol el lloc segur, fixe, i per tota la vida. Però això,
és
cada
lícit,
vegada...
És lícit,
vegada,
sí, és lícit demanar-ho, eh?
I tant que és lícit, però algú altre...
Algú altre què?
Ha de...
Em diria, algú altre s'ha de remengar.
Algú altre s'ha de remengar i fer les coses, no? Vull dir, perquè, esclar, si tots fem... Ara imaginem-se que tota la societat, tots funcionaris. I què? Com funciona això? Oh! Tot això no va, eh? O sigui que, si no fomentem aquest esperit de crear empresa i de tenir una altra mentalitat, i sobretot aquí a la comarca del Garraf, ens costarà moure-ho.
Què voleu dir que vivim massa bé?
Déu-n'hi-do.
Vaja.
Déu-n'hi-do. Sí, aquí a la comarca del Garraf es viu bé. I el cas és que, si ve tant de gent a viure-hi...
Ho pregunto per si l'esperit, d'emprenedor ve sempre, diguem-ne, en un context de dificultats. La persona que fa anar,
sí,
diguem-ne,
sí,
i que busca solucions, les busca a partir d'una dificultat que la tenalla d'alguna manera.
Desenganya, no? Els futurs emprenedors, saps qui són? Els immigrants. Els futurs empresaris a Catalunya són els immigrants. Un empresari que ha d'arriesgar.
De fet, els estrangers que venen són els més emprenedors, els que tenen més iniciativa. De fet, quan marxes d'una situació molt dolenta i ja
tens el repte
de marxar, ja és que ets molt emprenedor, no? Vull dir, per això també és veritat, és una realitat que es dona a tot arreu.
Estàs assumint risc des de que surts d'allà fins que arribes aquí. Fixa't si no has assumit de risc. I un empresari ha d'assumir risc.
El que passa és que també jo crec que es poden fer moltes coses perquè la gent també es doni suport. O sigui, també hi ha moltes dificultats a vegades a crear una activitat econòmica.
Perquè estem en una situació, no sé si arribaríem al postulat del senyor Ferrer, però d'una certa apatia.
Comoditat, diguem, sí. Seguretat, sí.
I una altra,
però...
que jo diria que l'empresari està desprestigiat. Com veu la joventut l'empresari? Això ho diu la mateixa Conselleria d'Economia fa un any o dos. Doncs l'empresari està desprestigiat. Vull dir, aleshores, vull dir, tu penses que la joventut voldrà imitar gent que està desprestigiada? De cap manera. O sigui, aviam, aquí un esforç, risc, i a més desprestigiat i no valorat per la societat, home. Vull dir, això...
Compartiu aquesta visió tant.
A veure, jo es pot dir que sí que hi ha una opinió de que cada cop hi ha menys empresaris o que la gent té menys tendència a fer d'empresari, però les
i que això té una causa, està clar, eh?
Sí,
si hi ha menys persones que volen ser empresaris, deu ser per alguna cosa.
Sí, però no crec que sigui realment aquesta la realitat,
D'acord.
A veure, també hi ha tot un procés de les empreses grans de subcontractar tota una sèrie de serveis i, per tant, si es miren les xifres de treballadors autònoms, augmenten
enormement.
Sí, hi ha una tendència, per exemple, s'ha destruït molta població assalariada o ocupació assalariada, en canvi la població, bueno, en aquest context no, però més o menys hi ha hagut un diguéssim, s'ha anat suavitzant la població assalariada, el creixement, en canvi el creixement és molt important en la població de treballadors autònoms. Els treballadors autònoms no deixen de ser empresaris a petita escala i que si els hi va bé les coses, pues a mig llarg termini també creen la seva empresa, no? Vull dir que l'esperit emprenedor jo tampoc crec que sigui tan en perill, eh?
D'acord.
El que passa és que potser a vegades es podrien fer més coses, sobretot des de l'administració, en el sentit de facilitar una mica la
creació. Us ho pregunto per si no, el context actual, un autònom ara assumeix molts riscos.
Molts,
a l'hora de muntar una empresa, des del lloguer d'un lloc fins a 50.000 despeses.
I moltes dificultats.
I moltes dificultats, sí. Això és cert.
Sobretot a la primera etapa, on no tens ni experiència o sigui, ser empresari no és el mateix que ser assalariat, has d'aprendre tots uns mecanismes, has de saber gestionar, la gestió empresarial no és fàcil, i els primers, el primer període, el fet de plantejar-te un projecte, a vegades es centra més en buscar el local, la idea, com publicitar-la i tal, i no saps gestionar l'empresa, no? I moltes empreses, bueno, el nivell de fracàs és elevadíssim. En aquest sentit, falta formació empresarial. Jo crec que amb això sí que es podria fer molt, des de les escoles. Vull dir, molta gent no sap fer la declaració de renda, doncs com sabrà portar una empresa, no? I moltes persones pensen que muntar una empresa és simplement buscar el local, no? I és aquest el repte que jo crec que també tenim molt al davant de que la cultura empresarial també hi ha cert aprenentatge que s'hauria de donar, jo crec, des d'altres àmbits, el sistema educatiu, com fos, no? A la universitat hi ha experiències de donar, però són com molt coses pilot que es fan i que realment hi ha un índex de fracàs bastant elevat, i que també hi ha moltes dificultats administratives, on t'has de plantejar pagar lloguers durant mesos perquè no tens permisos, etc, i que això dificulta, has de tenir una inversió encara més elevada, bueno.
Perquè, saps, on li pot preguntar a un consultor, escolta'm, a mi m'agradaria muntar una empresa, però jo necessito una certa garantia que això funcioni bé. Començant per
l'àmbit... No li donarà ningú.
D'acord.
No li dona ningú. El que passa és que tu pots evitar riscos, pues,
innecessaris.
A través de l'ADEC o a través de l'Ajuntament, que també té servei.
Oye, per si ara, per exemple, en el context de la comarca hi ha una certa capacitat de dir una futura àrea de negoci o una futura via de poder sortir d'alguna forma o poder entrar en un nou àmbit que no sigui estrictament el que ens ha mogut en els darrers anys, seria, per exemple, aquest. O sigui, hi ha algú que tingui jo, més
jo,
o menys...
Jo crec que hi ha un exemple clar de la transformació que està havent-hi, per exemple, al Baix Llobregat, a la zona de Castelldefels. Allà fan un canvi de model i es veu només anant per l'autopista, on ells han vist l'oportunitat de la proximitat de l'aeroport, que també té el Garraf.
Uh-huh. I... És equiparable, sí?
Jo crec que amb algunes coses, sí, el repte que tenen sí que és equiparable.
Sí, d'acord.
En el sentit que ells veuen l'oportunitat de dir a l'aeroport, al port el tenim aquí... Tenim la proximitat de Barcelona on es concentren tota una sèrie d'activitats d'alt valor afegit i ells han fet aquesta aposta. L'aposta industrial d'alguna manera se'n va a altres territoris com la Catalunya central, a altres zones, doncs nosaltres anem a apostar també hi ha aquesta pressió sobre el sòl, anem a apostar per activitats de més valor afegit i estan fent un canvi de transformació proveint d'infraestructures. Hi ha hagut la UPC que s'ha fet tot el campus aquell, la UOC també té un campus en el
Castelldefels, que per cert ha fet molt de mal aquí a Vilanova,
sí?
I tant, aquest és el gol que ens van colar.
Aquest...
evidentment, aviat, l'avantatge que tenia l'escola d'aquí era que estava un pas de metro de Barcelona,
sí.
I bueno, i tu al matí veies,
només veies estudiants amb un llevat,
veia pica per a l'estació, i a l'estació
és fàcil,
veies,
és un termòmetre,
estudiants que venien a l'escola i gent que anaven a treballar a Barcelona, que la del tren, escolta, pensa que és de les línies més rentables,
sí,
de la,
sí,
Renfe, aquesta línia, mm-hmm, però un dels motius és aquest, no? És clar, al posar el campus de Castelldefels, doncs, aquest avantatge que tenia Vilanova, bueno, el fet és que l'escola de Vilanova ha caigut amb alumnes en picat, no? I ha caigut els últims anys, està caient, i l'escola Vilanova, si no busca una especialització, busca alguna cosa diferencial respecte a les altres escoles, doncs... Pues...
I no només és l'escola, és tot, no? L'estructura productiva.
En David té moltes dades i són segur molt més objectives, mm-hmm, perquè, bueno, coneix les estadístiques,
sí, sí,
les estadístiques i tal. Jo és purament de nas. O sigui, tot el que dic és una mica la sensació que tens i de com veus les coses, mm-hmm, però...
No, teniu la sensació que la comarca ha perdut pistonada.
Sí, sí.
Sí.
Jo la meva
la xifra... crec que estem en un moment de molts reptes i totes les comarques estan fent apostes de futur importants i en aquest sentit aquí hi ha el Garraf precisament i el capital aquest dels recursos humans i la proximitat a l'aeroport i a l'aeroport jo crec que és bastant vital i això pot definir estratègies de quin tipus d'activitats es volen en el territori. Jo crec que es volen activitats que tinguin impactes mediambientals baixos
per la pròpia,
no? Uh-huh. I aprofitar aquest capital humà. Per tant, s'han de fer apostes a nivell d'infraestructures i de apostes de valor afegit per aquest tipus d'empreses, o sigui, des de intentar treure empreses que siguin esquer i que empreses diguéssim amb un cert prestigi o reconeixement econòmic que es vinguin a localitzar en el territori i proveint zones d'activitat econòmica especialitzades en aquest tipus d'empreses, mm-hmm, etcètera, que és clar, això són reptes importants amb uns elevats,
sí, sí, sí,
pressupostos,
sí,
sí, i que són apostes que s'han de fer des de l'administració pública amb,
s'ha de planificar,
amb els empresaris,
s'ha de
planificar
a nivell comarcal una estratègia i aquí cada ajuntament va pel seu cantó i no hi ha manera que es posin d'acord amb res. I, bueno, aquesta és la
sensació
perquè,
que tenim
perquè no hi ha una planificació
perquè,
comarcal
dins la comarca hi ha realitats econòmiques molt diferenciades.
Jo faig els nivells a nivell comarcal, això potser ho sabrà.
No, evidentment, si ja és turístic al 100%, vull dir, Vilanova, sí, és més industrial, sí, vull dir, o sigui, però bueno, estem en una comarca que hi ha tres pobles, o sigui, hi ha tres ciutats, Vilanova, Sitges,
set,
i Sant Pere,
no?
De Ribes.
Sí,
bueno, però set, després Cubelles i Canyelles ja tenen menys importància, però, és molt residencial.
Però en direu, el turisme és a Vilanova que l'indústria és a Sitges. O sigui...
Sí. Però aquí és una comarca, jo diria que és privilegiada en l'aspecte de que tenim un clima fantàstic. Vull dir, escolta'm, quan fa vent a tot Catalunya, aquí no en fa. Bufa la tramuntana per l'Empordà i bufa el mestral per la zona de l'Ebre, però en canvi aquí estem protegits. O sigui, bueno, tenim una posició estratègica bona, tenim platja, podem anar a esquiar a l'hivern. Vull dir, això, vull dir, és una qualitat de vida que l'haguéssim pogut aprofitar d'una altra manera, però esclar, planificant-lo a llarg termini i així com el Baix Llobregat està canviant de model i està fent una aposta, aquí haguéssim pogut fer un petit, no sé, Califòrnia en petit, no? O sigui, a base de tecnologia, a base de... però clar, has de deixar espais, has de has de fer l'estructura perquè tot això vingui, no? Vingui i que si la part que es pugui generar aquí mateix i la part que vulgui venir de fora, perquè no, pues aquí és un lloc maco per viure i tenim, escolta, hi ha molts executius de multinacionals que han vingut a viure aquí i estan vivint aquí.
No, viure sí.
I això ho sabeu vosaltres aquí, sí, que sí, nova i dalt.
Sí, sí.
I a viure perquè si viu bé, doncs si aquests senyors, escolta'm, vull dir, tinguéssim empreses que poguessin estar encara més a prop del treball sense diguéssim, contaminar i sense, vull dir, tenir una bona qualitat de vida, vull dir...
Jo crec que la majoria és de personal qualificat del Baix Llobregat...
El que passa és que ens ha desbordat.
Estan vivint aquí.
Ens ha desbordat, tots són vivendes. Aquí, tot sí. El que està creixent, el creixement ha sigut el totxo i les vivendes, vull dir...
Sí, un però
el consultor ens dirà, el totxo i les vivendes han resultat més rendibles que qualsevol altra activitat econòmica o no?
Per segons qui?
Per no, perquè ja m'entreu. Dic, estrictament de números. Ja ho sé que em direu per segons qui, hi ha algú que... D'acord? Però no sé si hi ha hagut alguna cosa més rendible que,
a curt termini, a curt termini segurament és molt rendible, a llarg termini...
Sí, perquè, esclar, si jo tenia una cosa que valia 10 i l'endemà valia 100 i la setmana següent valia 200, no hi ha activitat econòmica que doni aquesta... Això està clar, no?
A nivell dels propietaris del sòl, doncs sí, segurament...
I de tota aquesta cadena, no?
Però encara ens trobem que el sòl s'acaba i ara què?
No, i que... Clar, aquests desequilibris provoquen que...
Si no ho has planificat abans,
que canvis...
Sol per fer segons quines coses.
Que aquest desequilibri provoca que després s'especialitzi la comarca en activitat residencial i no en activitat productiva. I aquest desequilibri jo crec que hi és i d'alguna manera s'hauria d'anar posant solució. No?
Perquè l'activitat residencial, com deia el senyor Ferrer, és finita. Quan acabes l'espai acabes la residència
i no porta riquesa.
I no porta,
o sigui,
riquesa.
Sí que hi ha tota una sèrie de serveis derivats que generen ocupació, però el que és, bueno, hi ha un excedent de la població que ha d'anar a buscar feina en un altre lloc.
Perquè tothom ens entengui, el que crea riquesa és una empresa.
Evidentment.
Sí,
sí,
evidentment.
Sí, es pot dir així.
No només les industrials,
No.
És l'activitat productiva.
No, aviam, totes les empreses, quan parlem d'empreses, en general, els serveis, tothom, el bar que fa allò, també té riquesa.
Sí, sí.
O sigui, però la riquesa què és? És el PIB, el producte interior brut. I què és el producte interior brut? És la suma de valor afegit que generen les empreses dintre el territori. Per tant, si no tenim empreses que generin tal, també es pot mirar d'una altra banda,
sí, que són
els treballadors. Bueno,
però
jo faig una comparació més simple. Jo dic, aviam, què ens interessa més? Ser emigrants o tenir immigrants? O sigui, si això ho comparem a nivell d'estats, quan la gent ha d'anar fora a treballar, vol dir que està emigrant. Si nosaltres estem fomentant una comarca que la gent hem d'anar fora a treballar, malament, el futur no és bo.
Tots els períodes de creixement...
La comparació és més simple. És a dir, resulta que tindrem una comarca però que tothom haurà d'anar a treballar fora, quan una de les coses de la mesura del benestar, un dels factors, és tenir la feina a prop de casa i evitar-te mobilitat. I aquí això no veig que vagi per aquí.
És una reflexió?
Sí, sí, de fet, a veure, el fet que hi hagi immigració és producte d'aquest creixement econòmic que ha generat una demanda de llocs de treball que no existien a nivell nacional, diguem, no? I sempre tots els processos de creixement econòmic han comportat migracions, ja sigui interiors a nivell d'Espanya o exteriors.
I hi hauria aquí un factor segurament sociològic que ens sabrien interpretar, però els immigrants fan aquelles feines que els d'aquí no volen fer?
A veure,
és un pensament molt maniqueu aquest.
Sí, sí.
Creieu que sí?
Jo crec que sí.
Es fan aquestes feines, això no vol dir que no estiguin qualificats, Vull dir que d'immigració.
Gràcies per la puntualització.
N'hi ha de qualificada i de no qualificada, i n'hi ha molta que s'està malbaratant. Perquè, per exemple, tota la que ve de, que ja és quasi bé la meitat de la població estrangera, la que ve d'Amèrica Llatina i la que ve d'Europa de l'Est, pues, sovint té nivells de qualificació més de mitjana més elevats que l'autòctona. I per tant, sí, a vegades estan de cambrers o fent neteges de la llar quan tenen una titulació
universitària, no? Perquè a totes aquestes persones que han estat treballant en obres, en la construcció durant tots aquests mesos, què passarà?
Aquí dependrà de les capacitats que tinguin altres sectors
d'assumir-ho.
Clar, la construcció... A veure, des dels serveis d'ocupació, que a vegades parlem amb alguns, no, pues ens diuen, bueno, hi ha la majoria que es veuran sotmesos a aquesta situació seran població estrangera, som població que no s'ha col·locat a la construcció perquè vingués i amb una especialització en aquest sector, i per tant s'han col·locat perquè hi havia oportunitats de guanyar-se la vida, i són gent que et poden treballar tant en el turisme, en l'hostaleria, com al comerç, com en un altre sector, no? Bueno, el comerç és difícil amb el tema. L'idioma és un dels grans reptes. Jo crec que no s'ha fet res perquè els estrangers aprenguin l'idioma, i les polítiques han estat molt minces.
Em deixeu ser una mica dolent, sí, perquè és que després ens parlaran d'això de la qualificació professional. Una persona que fa de paleta pot fer de cambrer?
No, ara no. O sigui, hi haurà tot un procés, requerirà tota una sèrie d'adaptacions que sobretot van amb el tema de l'idioma, perquè hi ha molta gent fent de paleta on el, igual només hi havia un estranger que feia de capatàs, que interpretava amb el seu idioma i li deia el que havia de fer, no? Clar, això en el comerç de l'hostaleria no pot passar. Llavors ja, sí que requeriran... Fins ara ens ha sigut molt fàcil absorbir la població. No hem fet res per recollir-la ni res.
I ara què pot passar?
Doncs ara s'hauran de fer plans, i jo crec que se'ns haurem de posar les piles. Molts ja, jo crec que molts tornaran, alguns quan no vegin oportunitats laborals, però d'altres doncs, voldran quedar-se perquè ja tenen establerta i regrupada la seva família, i s'hauran de fer processos perquè aprenguin l'idioma, perquè puguin treballar en altres sectors, etc.
I això que dèiem de que hi ha feines que no volen fer els immigrants, això és un fet, vull dir que si saben l'idioma, vull dir, et trobes que, i això s'hi troben botigues, només el fet de dir busca gent, i resulta que, bueno, són feines que potser s'ha de treballar el dissabte o el diumenge. Doncs hi ha molta gent autòctona d'aquí que n'hi ha a hablar. Treballar dissabte i diumenge no vol, i hi ha verdaders problemes a trobar gent que vulgui treballar dissabte i diumenge.
Els forns de pa.
Forns de pa, xurreries, vull dir, bars, vull dir... Llavors, clar, si els immigrants aprenen l'idioma, aquests llocs els ocuparà. Vull dir, perquè, clar, si la gent d'aquí, hi ha molta gent d'aquí que, escolta, segons quines feines no les vol. No diem feines d'agradar... No, feines normals, però que el fet només, i poso com a exemple, de que es tingui de treballar dissabte o diumenge, doncs ja no trobes gent que t'ho vulgui fer. I això és un fet que t'hi trobes i comentes amb molta gent que té botigues.
Un altre us dirà, home, senyor Ferrer, carai, si puc trobar una feina que no m'impliqui treballar dissabte i diumenge... Ah,
si la troba, doncs clar. Ja està.
D'acord.
Ja està clar.
Però em voleu dir que davant d'un cas de necessitat no hauria de ser una condició de vida tan fonamental el fet de treballar en deshores, bueno,
o clar, hauríem de tornar enrere quan ho fèiem tots, no? El que passa és que tota la població estrangera, pues, ve d'altres països on treballen 365 dies, 12 hores al dia.
Esclar, sempre hi haurà
per ells això és el millor i el
pitjor, perquè hi ha una certa perversitat en això. Sempre hi haurà algú que estarà disposat a treballar totes les hores del dia, sempre, no? En canvi, se suposa que una societat evoluciona amb la mesura que aconsegueix trobar sistemes que afavoreixin la qualitat de vida, no? Però hores ara això pot ser, diguem-ne, un encaix.
Un encaix i una entrada de gent que, com ella ha dit, vull dir, aprengui l'idioma i pugui assumir molts llocs que ara no es volen fer.
Paral·lelament, aquesta és una comarca cada cop més franquiciada? O no, un negoci de la franquícia, o no, un negoci de... S'ha acabat abans, em sembla que ho havíem recordat en alguna altra ocasió, un deia una franquícia, i deia, sí, què és, sí, això, sí, la franquícia? Sí, sí. Només coneixia aquella del pingüín Esmeralda, sí, sí, i poca cosa més, no? I ara resulta que diguem-ne, tot el que pot ser establiments que formin part d'una cadena de franquícies, cada cop la comarca està més plena d'això.
Més cal que vagis per la Rambla Vilanova. Et trobaràs tots els Sares...
Està clar que això suposo, això per la comarca, òbviament, suposa un ingrés i un valor econòmic, però aquesta és una riquesa que es crea des d'aquí, o com cal mesurar això?
A veure, jo crec que és una tendència general, i les franquícies moltes vegades el que donen és un paraigua de seguretat, no? Depèn del model de franquícia, però moltes vegades la iniciativa, o sigui, els diners també es posen des de l'àmbit local.
Això defineix un...
Però és que, clar, hi ha molts recursos que se'n van, doncs, en aquestes empreses.
Vull dir, per si això defineix també aquest procés, per dir-ho d'alguna forma, de canvi econòmic o de trànsit econòmic de la comarca. Mm-hmm. Una comarca amb més presència de franquícia, suposo que és una comarca menys donada a la iniciativa, sí, sí, empresarial.
Sí, sí.
O que el fet de franquiciar, doncs, d'alguna manera, bueno, doncs tenen més capacitat i són més competitives que les petites empreses familiars, etc. I clar, això
o
va
les
contra...
grans superfícies o tot això, clar, va en contra el comerç local, llavors només li queda buscar les especialitzacions, aquelles coses que es diferencia dels grans amb
aquest és el servei, repte de tot
amb el comerç i canviar-se del comerç, però això és un procés, jo diria, general de tot arreu.
A veure, en el fons el repte del comerç és el mateix que el repte de la comarca, trobar sortides, diguem-ne, a través del valor afegit, a través d'allò que no tingui ningú, per dir-ho així.
És l'únic problema.
És l'únic problema.
Sí, però vull dir, és que una empresa no té sentit si no dona un servei a la societat. Llavors has de buscar a quin mercat t'has de dirigir, a on et vols dirigir, i buscar el teu sector de mercat diferenciant-te dels altres. De dir, escolta'm, vull dir, no sé, jo una vegada vaig anar amb unes xerrades de formació empresarial i aquell home deia, l'empresa petita, diu, no ha d'anar mai a menjar a la menjadora dels elefants, diu, perquè li fotran un cop de trompa que no, amb això em vaig tenir prou. Nosaltres ens vam especialitzar, som una empresa, però estem especialitzats en un sector, o sigui, prou interessant per nosaltres, però no suficient interessant per les grans, perquè si no les grans sempre ens fotran pel·lícia i tenim les de perdre. Llavors has de buscar el teu nicho de mercat, la teva especialització, aquella cosa que els altres, tu estàs millor que els petits, però
i pels grans és massa poca cosa.
T'has de buscar en funció del teu tamany d'empresa i de la teva activitat allà on et pots posicionar i on allò ho pots fer bé i pots fer millor que els altres
i en un món tan variable és fàcil això? Tan variable en el sentit que és clar, se suposa que...
No hi ha res fàcil, vull dir, fer d'empresari no és gens fàcil, i quan parlem d'empresa, una empresa i una persona és el mateix, i tots fem el mateix, una empresa i una persona és el mateix, perquè una empresa que primerament què fa? Ha de fer un producte per la societat, però és que una persona, si no sap, té un saber fer, però per buscar feina no n'hi donaran, ha de saber fer alguna cosa. Una empresa té uns productes, després ha de saber vendre, vull dir, s'ha d'anar a buscar feina i l'empresa ha d'anar a vendre i després realitzar-ho bé perquè el client que dic ho té repeteixi, i això ho fa l'empresa i fa la persona. Una empresa no és més que una persona en vez d'una. Una persona és una, i una empresa potser poden ser dues o tres o quatre, però és un equip de gent que s'especialitza en una cosa i sap fer una cosa, però no hi ha grans diferències, i les funcions són les mateixes.
L'argumentació està bé perquè segurament la compartirien fins i tot els avis i les àvies. El cas és fer-ho bé perquè repeteixin, molt bé.
I això s'hauria d'ensenyar, és el que dèiem, que s'hauria d'ensenyar i sobretot a l'UPC.
Si resulta que a 10.000 quilòmetres de distància hi ha una empresa que fa el mateix que feu, i que resulta que li és molt fàcil enviar els productes aquí sense aranceus ni res, que surti això en meitat de preu del que feu vos,
doncs haurem de canviar. Bé, aviam, depèn
l'èxit d'una empresa és saber-se adaptar.
Nosaltres... i si a la comarca li està passant això també, que caldrà que se sàpiga adaptar
i tant, és que això és les empreses, les persones, les comarques, els països, i és l'economia, és el lliure mercat,
és la vida.
Vull dir, i això és el que potser trobem a faltar, per exemple, a les universitats, a l'ensenyament. Vull dir, s'aprenen moltes tecnologies, moltes carreres, molta gent capacitada,
preparada,
però potser li falta aquesta visió empresarial de lo que és l'empresa, lo que és el producte, lo que és el mercat.
Clar.
O sigui,
nosaltres li falta espavilar-se una mica en la vida real.
Nosaltres a vegades hem buscat gent, tècnics,
sí,
per fer comercials, tècnics comercials. Ah, doncs la gent que surt a l'UPC sembla que, escolta'm, que ells només són per fer investigació a la NASA. Anar a vendre? On d'allà? Tu penses que jo m'haig de rebaixar anar a vendre? Home, doncs entenem. Perdona'm. Si ell no, ell haurà d'anar a vendre. Quan busqui feina va a vendre. Què es pensa? I, doncs, bueno, això no s'entén. Vull dir, i que per mi és un dels dèficits que hi ha.
Però això va més enllà de la comarca, suposo,
Sí, sí, tant.
Això va més enllà de la comarca. Diguem, aquesta tendència general a pensar...
El que està clar és que no tots els universitaris faran investigació, es dedicaran a la investigació. De fet, a veure, quan estàs a la universitat sembla que al final t'hagi... I les possibilitats que hi ha, bueno, hi ha recerca en l'àmbit públic i privat, però la majoria pues, acaben treballant amb empreses.
Que és que hi ha una visió equivocada, ni tots els informàtics seran Bill Gates, està clar, ni tots els empresaris seran Rockefeller.
Jo crec que potser faria falta, o sigui, a veure, evidentment és ensenyament universitari i han d'ensenyar, han de tenir un nivell acadèmic per poder fer recerca, no? Però sí que potser la universitat peca de no estar massa en contacte amb el que és la vida real de l'empresa i de les necessitats empresarials. Això sí que hi ha en altres països, això sí, està més, molt més, i en general podríem dir de tot el sistema educatiu, aquí, vull dir, també parlaríem de la formació professional i de l'ensenyament secundari postobligatori.
Ens queda només un minut, o sigui, hi ha gent preparada?
Sí, moltíssima. Estem a nivells de competitivitat que, com altres països.
D'acord, que aquesta gent preparada segurament no vol fer algunes coses que serien bones per al desenvolupament de la seva carrera professional.
Sí, també estaríem d'acord.
Que la comarca ha viscut més o menys amb una mica de vent als ulls davant aquest context econòmic que li ha anat també en els darrers anys, també coincidiria.
Sí.
Que a la comarca ara li falta treure's la vena i posar els peus a terra.
I posar-se d'acord totes les administracions i fer una planificació comarcal, o sigui, que no es dupliquin coses, que no, o sigui, aprofitar més els recursos,
falta una estratègia,
coses que s'estan fent duplicades, o sigui, una cosa més estratègica comarcal, vull dir, posar-se tots d'acord
i que
deixar de part perquè és clar, la política no hi és, tot parentes en aquest camp, perquè si un d'allò a l'altre, escolta'm, deixem estar,
i que el millor
que
pot
parlar de la comarca, anem a parlar del futur socioeconòmic
i que el millor que pot vendre ara la comarca és l'empresa del sector terciari, l'empresa amb valor afegit, l'indret on es pot situar aquesta empresa.
És l'únic que pot fer la comarca.
Això és l'únic que pot fer la comarca.
Per mi són apostes importants en infraestructures que dotin dels serveis necessaris i fomentar també els serveis de qualitat locals.
D'acord, una darrera. Hi ha molta gent convençuda d'això que diuen vostès?
Jo sí, jo n'estic convençut. Però, bueno, moltes d'aquestes coses sí.
En moltes d'aquestes coses sí. Susana, l'agenda de la BEC.
Doncs, com dèiem abans, el dissabte 26 d'abril fem un any més la nit de l'empresari. Començarà a les 8 de la tarda a l'Hotel Melià de Sitges. I ja de cara al maig, del dijous dia 1 al dilluns dia 5 de maig, fem la quarta edició del Trenabord 2008, que aquest any farà Barcelona, Niça, Eivissa i Barcelona. I també durant el mes de maig, el dia 13 de maig, un dimarts, fem una sessió informativa amb el títol El quadre de comandament integral a la PIME. Es fa a l'Acció Social de la DECA a Vilanova a les 7 de la tarda. I fem un breu repàs a l'agenda de cursos el 28 d'abril a l'Acció Social de Vilafranca del Penedès, que recordem que està al carrer Beneficència 17. Iniciem un seminari de gestió de costos que tindrà una durada de 12 hores. I durant el mes de maig comencem bastants seminaris. El dia 9 de maig, un de protocol d'empresa, que es realitza a la Ciutat Social de Vilanova. Un dia després, el 10 de maig, un de fitness mental, pensament eficaç per a empresaris i directius, que es realitza a la Ciutat Social de Vilafranca del Penedès. El dia 12 de maig, un seminari també amb una durada de 12 hores sobre el temps com a aliat, que també es realitza a Vilafranca del Penedès. I el dia 30 de maig, a la Seu Social de Vilafranca del Penedès, un seminari sobre el lideratge, dirigir i motivar persones i equips.
Susana, gràcies. David Moreno, gràcies. Marcel·lí Ferrer, gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
En 5 minuts tornem. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.